Molt bon dia, comencem tot seguit avui dilluns, concretament ara passen 10 minuts de les 9 del matí, estem en directe, comencem com dèiem l'actualitat plural, un programa de caire polític en què conversem amb els representants de les diferents formacions polítiques a la Paeria de Balaguer. Avui és el torn de participació en aquest programa del grup de la CUP i en nom seu, com sempre, ens acompanya qui és la seva paera, la seva regidora aquí a la Paeria de Balaguer, la Mari Carme Núñez. Molt bon dia, Mari Carme, i gràcies un dia més per ser aquí en directe.
Gràcies, Sònia. Molt bon dia a tothom que ens està escoltant en aquests moments.
Amb la Mari Carme, com sempre fem en aquest programa, l'actualitat plural d'avui dilluns, dia 3 de febrer, analitzarem les qüestions més destacades del ple ordinari del mes passat, del mes de gener, un ple que va tenir lloc el passat dijous. Mari Carme, hi havia tres punts bàsicament a l'ordre del dia, que ara comentarem. Després també, com sempre, en l'apartat de decrets o precs i preguntes, els grups hi vau dir la vostra al respecte de diferents temes i també pararem, perquè també va ser notícia aquell dia, doncs, del conflicte laboral que hi ha a la Paeria de Balaguer. Comencem, però, per la sessió plenària, un ple en el que hi havia diferents punts, un dels quals feia referència a un projecte d'obres de millora de dos cruïlles de la ciutat de Balaguer. Mari Carme, aquí tu et vas abstenir, la resta de grups hi van votar a favor, et vas abstenir argumentant sobretot l'elevat cost que suposaran aquestes obres, no?
Exacte. Nosaltres creiem que és una actuació que, evident, millora, està dins del pla de seguretat vial de la ciutat, vol millorar el poder reduir la sinistralitat en les cruïlles concretes, que són la del carrer Sant Cris amb el carrer Barcelona i carrer Pare Sant Aguja amb el doctor Fleming, perquè se suposa que hi ha, doncs, un alt índex de sinistralitat de vehicles. I per assegurar que els peatons, quan deambulem per aquelles zones, doncs puguem deambular sense perill i els conductors poden tenir una conducció segura, ordenada. Nosaltres al programa portàvem, dins de l'apartat d'urbanisme i mobilitat, una millora de la delimitació dels passos de vianants i poder millorar aquesta visibilitat pels conductors, però creiem molt de motiu perquè ens vam abstenir amb aquesta actuació és perquè creiem que aquest cost és força elevat. Creiem que altres alternatives més econòmiques que haguessin pogut millorar aquesta visibilitat en aquestes dues cruïlles i que no impliquessin una despesa tan elevada com la que es proposava, perquè crec que entre l'una i l'altra la xifra econòmica ascendia a uns 200.000 euros.
Sí, una mica més de 200.000 euros.
Clar, és que aquestes actuacions impliquen que s'han de tornar a repavimentar, a tornar a instal·lar els serveis de la llum, del gas, i creiem que és un preu costós i que aquests diners es podia invertir, per exemple, en altres arranjaments de la ciutat, que també són importants. Estem d'acord en que s'ha de millorar aquesta visibilitat, tant per als vehicles com per les persones que caminem per la ciutat, però creiem que altres alternatives, com podrien ser unes pilones, unes jardineres, col·locades estratègicament en aquests punts per reduir els aparcaments, facilitar aquesta millora de visibilitat i no fer aquesta inversió de diners. Va comentar el PAE Guifrecar que estarien de cara a les altres cruïlles que falten millorar, perquè si no recordo malament són un total de 6, que intentarien buscar subvencions. Però igualment també els encoratjo que busquin alternatives molt més econòmiques i les subvencions es puguem destinar a altres actuacions dins de la ciutat.
És a dir, creus que s'hagués pogut fer aquest projecte amb menys cost, doncs?
Crec que sí. De fet, hi ha molts llocs que el tenen així, fa la mateixa funcionalitat. Evidentment, quan és una obra nova, ja pues, ho entenem que ja es fa així, no?, amb les voreres arrodonides a les cruïlles, per poder això delimitar més encara on s'ha d'aparcar per no contrarrestar visibilitat, però és desfer i tornar a fer. I creiem que hi ha altres maneres que no cal desfer-ho tot per poder donar, doncs, la funcionalitat que volem que tingui per millorar, doncs, aquesta conducció segura i aquesta deambulació segura.
Molt bé, un altre dels punts era el conveni amb el Consell Comarcal en el marc del projecte Carnet Jove Local, en aquest cas perquè els usuaris d'aquest carnet puguin beneficiar-se dels descomptes que ofereix la Paeria en equipaments com el museu, el teatre o fins i tot el cinema, no?
Nosaltres totalment a favor de poder...
Es va aprovar per unanimitat, sí.
Sí, que els joves fins als 30 anys tinguin aquest tipus de descomptes en serveis públics, en comerços, no tan sols de Balaguer, sinó també que tenen accés a d'altres serveis i comerços de la comarca, però que està bé que dins de la ciutat es pugui potenciar doncs, no, aquesta economia dins d'aquest sector d'edat, que tinguin certes, no, de descomptes per poder afavorir.
I l'altre punt de la sessió plenària de l'ordre del dia, Mari Carme, era un altre projecte d'obres, en aquest cas de finalització de l'acabament del refugi d'animals i la construcció d'una gatera. Aquí també des de la CUP hi vau donar ple suport, sí que des d'Esquerra es van abstenir, però a vosaltres, com deia, hi vau votar favorablement, eh?
Sí, nosaltres vam votar a favor d'aquesta actuació. Nosaltres considerem que són millores necessàries, primer, per a condicionar i millorar el refugi de gossos, perquè continuarà tenint mancances, tota aquesta actuació de fer aquestes delimitacions de valles metàl·liques, de poder ficar tot el tema de sanament de les aigües, també falten encara moltes millores perquè als boxos hi ha escletxes i el terreny està desnivellat. Plantaran arbres, que també és molt important perquè els arbres que actualment hi ha, doncs, prou penes donen ombra i durant els mesos de calor els gossos han de tenir un refugi climàtic o un lloc on puguin estar molt més còmodes. I després també aquest projecte porta dues atraccions noves, que és el poder arranjar el camí, perquè el camí actualment està força malmès, sí que es va aplanar, però amb les aigües es va desfent, és una mica perillós la curva abans d'arribar al pla, a dalt de tot, i està bé que es pugui asfaltar, i d'aquesta manera doncs, tothom qui vulgui accedir al refugi ho tindrà molt més còmode, molt més segur, i sobretot el tema d'una infraestructura que a dia d'avui no existeix i que és molt necessària, perquè sabem que hi ha necessitat i que a dia d'avui són les persones particulars i d'una associació la que estan cobrint aquesta, diguem, competència municipal, que és el fet de que els gats abandonats o els gats comunitaris que precisen d'unes cures i han d'estar en un lloc, doncs actualment no tenen cap espai on poder depositar-se, els gossos sí que el tenen, i els gats doncs, fins a dia d'avui no tenen aquesta infraestructura, per tant, nosaltres vam votar a favor de que hi hagi aquesta construcció d'aquesta infraestructura que a dia d'avui no existeix. Continuen havent dins d'aquest cost, perquè tot el cost de l'una com de l'altra actuació i del camí ascendeix a uns 500.000 euros, i una part que està subvencionada per la Diputació, i vam comentar que també és interessant que
300.000 dels quals, perdona Mari Carme, sí, són per la gatera, eh? Però sí que sembla ser que hi haurà una... i 200.000 per l'arranjament del camí i la línia elèctrica.
L'escomesa de la llum, perdó, crec que són 80.000 euros, el camí són 77.000, crec que la gatera ascendia a 120.000, si no recordo malament. L'únic que hi ha d'haver uns moviments de terra, perquè la gatera en un inici es volia col·locar en un lloc que no era massa adient, que era a continuació del refugi de gossos, i finalment es passarà a l'altre cantó del camí, a marge esquerra, perquè hi ha d'haver una separació i una distància entre uns i els altres perquè els animals estiguin tranquils.
Val, crec que el dia del ple Mari Carme es va comentar que eren 300.000 euros la gatera, 120.000 euros era l'ajuda de la Diputació, segons crec que van dir el dia del ple, no sé.
Vam parlar amb la persona que porta la part de subvencions
i us va comentar això.
I va comentar que es mantenia les subvencions tal qual s'havien demanat.
De fet, el paell d'Esquerra Jordi Nas Vidal sí que va parlar d'uns 500.000 euros tot plegat, actuacions.
El cost en global, tant del camí com de l'escomesa de la llum, com del tema gatera i millora del refugi de gossos, ascendeix a uns 500.000 euros. Si això
i la gatera sembla ser que tindrà una capacitat per entre 80 i un centenar de gats, no?
Sí, es farà una primera fase, que hi haurà la construcció d'un edifici, diguem, de serveis, on hi hauria l'infermeria i algun lloc on fer les quarantenes dels gats, i després un parell de mòduls de 80 metres quadrats cadascú.
Segons la CUP, aquesta gatera també s'hauria d'intentar gestionar amb el Consell Comarcal, com sembla ser que es vol fer amb la gossera, Mari Carme, o no? Respecte a la qual cosa, l'altre dia ens explicava la Paeria en cap que no hi ha novetats, al respecte de la petició que va fer la Paeria perquè el Consell Comarcal doncs assumeixi la gestió d'aquest refugi d'animals.
Home, per la comarca de la Noguera fa falta un CAC, i és una cosa que s'haurà de treballar i s'haurà de parlar amb el Consell Comarcal. Vull dir, nosaltres no ens tanquem aquí, que allò també hi hagi una part de CAC, de Centre d'Atenció Comarcal dels Animals. Vull dir, no en tenim, i és una és una infraestructura necessària o hi ha d'haver aquesta
relació. És a dir, creus que es podria gestionar tot plegat, Gossera i Gatera, amb el Consell Comarcal, eh?
Sí,
amb la col·laboració del Consell.
Sí, sí, sí. A més, Balaguer també, pues, això no implicaria que assumissi animals que no els hi petorquen, que a vegades passa. Que hi ha llocs on no hi ha refugi d'animals i per no tal de pagar les taxes deriven l'animal a un altre municipi on sí, aquesta infraestructura i acaba assumint el propi ajuntament.
Hi ha gossos actualment doncs, que no són de Balaguer, en aquest sentit.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Mari Carme, aquests eren els tres punts de l'ordre del dia. Com sempre, també doncs, es van debatre alguns decrets, també en l'apartat de precs i preguntes, des de la CUP hi vau dir la vostra. Pel que fa a decrets, vols apuntar alguna cosa o no?
Bé, vam preguntar sobre un decret que a mi em va sobtar perquè... porto 3 anys com a paera i no havia vist que l'Ajuntament de Balaguer doncs, pagués les costes d'allotjament i de manutenció de participants d'un
campionat de bàsquet,
i em va sobtar i me continua sobtant perquè tampoc hi havia massa informació de quin era la magnitud d'aquest esdeveniment esportiu. Bueno, acabarem de parlar amb el tècnic perquè m'acaba de donar informació i
El decret parla del pagament de?
De l'allotjament i de la manutenció, suposo, de l'alimentació de participants d'aquest campionat de bàsquet. No m'ha estranyat perquè suposo que deu ser l'Ajuntament que deu ser l'organitzador i com a organitzador doncs, deu pagar. Clar, jo no estic molt vinculada amb el tema esportiu, no tinc canalla, no soc una gran esportista. I clar, el que entenc és que són les federacions o els mateixos entitats esportives que gestionen aquests temes i m'ha estranyat que la paeria doncs, fes aquest pagament, ja està. Ja acabarem d'esbrinar i podrem... no sé, doncs fer-nos una idea de si és correcta la resposta que em van donar i ja està.
Molt bé, Mari Carme. Això pel que fa a decrets, en l'àmbit de precs i preguntes, també vas posar damunt la taula diferents qüestions, entre elles, que sembla ser que s'ha contractat el servei del Consell Comarcal de la Noguera per la recollida de la brossa. Sembla ser que un dels conductors del camió de la brossa està de baixa, no?
Sí,
és el que vas posar de manifest, eh?
Sí, ens va arribar aquest comentari de que hi havia un dels treballadors que... de la recollida de residus que estàvem, concretament el conductor que estava de baixa i que s'havia contractat un conductor del Consell Comarcal. I aquest conductor pues, aportava el camió i la despesa doncs, diària de cada cop que venia aquesta persona a suplir doncs era d'uns 500 euros i nosaltres creiem que és un cost elevat i ens va estranyar que no s'hagués realitzat alguna contractació express. Però, evidentment, perquè és necessari. I li vam preguntar al PAE i ens va contestar això, que no hi havia ningú a la casa que pogués cobrir aquest lloc de treball. Evidentment, entenen que una baixa sobrevinguda és una baixa sobrevinguda perquè ho ha recalcat 2 o 3 vegades i això ningú té la culpa, ni la persona, ni la paeria, ni ningú. Però sí que m'ha sobtat que altres vegades, quan, diguem, no es pot cobrir, o no es pot suplir o no es pot reestructurar a treballadors de la casa i has de contractar algú extern, que no s'hagi fet aquesta, diguem, demanda de contractació externa. És el que ens va sobtar. Em va comentar que està a punt de sortir aquesta contractació externa per poder cobrir i tindrí que això rescindir doncs, aquesta vinculació que vam fer amb el Consell Comarcal de prestar aquest, o de contractar aquest conductor pròpiament treballador del Consell Comarcal.
La qual cosa costa uns 500 euros...
diaris, cada cop que aquesta persona... Sí, aporta el camió, sí que és veritat que el nostre camió no roda, que no gastem, no consumim la nostra
aporten
gasolina...
Aporten el xòfer, el camió, la gasolina,
sí,
exacte.
Però, bueno, és costós. El més lògic és que contractis algú per cobrir aquella baixa.
Molt bé, Mari Carme, un altre dels temes feia referència a la Dana. Va recordar que el passat mes de novembre es van aprovar 2 mocions pels afectats de la Dana i et preguntaves diferents qüestions, entre elles doncs, si se sap ja el poble amb qui la ciutat de Balaguer es vol agermanar, entre altres qüestions, com deia.
Sí, perquè han passat ja 3 mesos gairebé, perdó, 3 mesos no, 2 mesos, i hi havia molt interès en presentar una moció i, bueno, que... tant amb una com l'altra, doncs, vam acordar de que això de poder agermanar-nos amb una localitat de València i poder fer col·laboracions i suport institucional. I volia saber, bueno, volia saber això, de com està aquest assumpte, si hi havia alguna possibilitat de quin municipi en concret. Bueno, la Paire va dir que ho valoríem tots plegats, s'agraeix, i bueno, pues decidir entre tots això, l'argermanament i les possibles col·laboracions institucionals i donar suport a aquesta localitat. Perquè, bueno, hi ha les mocions i jo crec que les hem de complir. Els acords de les mocions estan per complir-los.
I un altre dels temes que vas posar de manifest fa referència a les obres, al projecte d'ampliació del Col·legi Mont-roig. Precisament la Paire va comentar que l'endemà, el divendres, hi havia una reunió amb el centre educatiu. No sé si tens coneixement de com va anar aquesta trobada. Sí que vas fer aquesta pregunta. Com està aquest projecte que, bé, que sembla ser que no s'acaba de desencallar, Mari Carme?
No, vaig preguntar perquè nosaltres crec que va ser durant l'estiu, abans de juny o juliol, vam aprovar al ple doncs, que s'agilitzés, bueno, s'agilitzés el tema de la paperassa, faltava un paper en concret que estava a punt d'arribar, però tot així adelantàvem aquesta aprovació per poder ja anar a licitar l'obra. Ens van comentar des del Paire d'Urbanisme que si tot anava bé, al desembre es fica la primera pedra, ha passat el desembre, no s'ha ficat la primera pedra i volíem saber com està aquest assumpte. I quan d'una vegada s'anava a licitar i es anava a començar les obres. La Paire va dir que ells tenien una reunió l'endemà amb la comunitat educativa, amb l'AFA, i llavors que no volia avançar al ple allò que volia dir als propis interessats, cosa que trobo lògica. El que voldria saber ara com a Paire de Balaguer és què els va dir, com està l'assumpte, i sí que voldria una resposta a la meva pregunta, ara que ja ha parlat amb el col·lectiu afectat i, per tant, les altres persones també ens han entès el tema de saber com està, doncs volem saber la resposta, i perquè, clar, l'Escola Mont-roig està dins del pressupost 2024 amb una actuació, crec que d'uns 600.000 euros, i com a d'altres actuacions que estan pressupostades al pressupost 2024 no s'han encara implementat, doncs
en el seu dia també es va demanar un préstec de 2 milions d'euros també per al col·legi.
Sí, també vull parlar d'això, que hem demanat un préstec de 2 milions, que aquest cost d'aquesta escola cada cop, evidentment, se va recalculant els costos i va augmentant, i han passat els 2 anys de carència, estem pagant ara un préstec d'una cosa que no s'està fent i a més interessos que això comporta. I, bueno, no sols aquest préstec, sinó que també hem demanat un préstec de 6 milions d'euros per fer unes inversions que avui en dia tampoc sabem. Només sabem per premsa que s'ha aprovat s'ha acabat de redactar el projecte de la pista d'atletisme, encara no l'hem vist pel ple, però és que hi ha d'altres actuacions que tampoc no hem vist que s'hagin fet dins del capítol 6 d'inversions que tenia la Paire de Balaguer per aquest 2024, com poden ser el carrer Cervantes, que sí que sabem que hi va haver una reunió l'altre dia amb els afectats, la caseta de les Franqueses, que tampoc s'ha pogut realitzar la seva educació, el projecte de la piscina, i un munt d'actuacions, tant de projectes com inversions, que a dia d'avui doncs, no s'han implementat. I bé, ara arribaran, suposo que, els pressupostos de 2025 i s'hauran de sumar aquestes actuacions a veure quines inversions hi ha per 2025, perquè hi ha unes quantes enrederides.
Per tant, creus que del capítol d'inversions previst en el pressupost de 2024, moltes d'elles no s'han dut a terme, Mari Carme, dius?
Hi ha un gruix potser de 2,5 milions o més, o 3, que encara no s'han implementat.
Recordem que es va demanar un préstec, en aquest cas, de
6
milions d'euros.
Sí, de 6 milions, correcte. I no hi ha hagut cap inversió d'aquests 6 milions encara, o molt poca quantitat amb aquesta, a la ciutat. Vull dir, s'ha demanat diners, però al moment estan ja parats.
Però sí que has dit que 2-3 milions sí que s'han invertit, eh? Has dit, Mari Carme?
No, hem calculat que 2-3 milions de lo que seria obra no s'ha fet. Com per exemple el carrer Cervantes, l'escola Mont-roig, la caseta de les Franqueses, la pista d'atletisme, el pavelló d'impacts al projecte, el projecte de la piscina, la gatera, que també està l'espai multiedat, què més? Les comes de la llum, el carrer Tàrrega, un carrer Cervera, vull dir, hi ha una sèrie de obres que estaven previstes per realitzar el 2024 i no s'han fet encara.
Per tant, en aquest sentit, com valoraries la gestió econòmica de l'equip de govern del 2024?
La implementació d'aquest capítol doncs, està bastant fluixeta.
Parlaves del pressupost del 2025. Us ha arribat ja alguna cosa? En teniu coneixement de en quina fase es troba la seva elaboració? L'altre dia comentava la Paera aquí per aquesta antena, per Ràdio Balaguer, que la intenció sí que era aprovar-lo en el ple del mes de febrer, però també va apuntar a la possibilitat d'aprovar-lo en un extraordinari a principis del mes de març, perquè els diferents grups de l'oposició va dir, doncs, tingueu temps d'estudiar-lo, no?
A dia d'avui no tenim...
Perquè, recordem, vau demanar almenys 15 dies d'antelació per poder estudiar el pressupost.
15 dies d'antelació perquè sempre hem tingut aquest marge de temps, més o menys, per valorar i si algun grup municipal té alguna proposta, doncs que la pugui negociar tranquil·lament. Això sí, perquè nosaltres també volem estudiar què és el que proposen per aquest 2025 i després, això com hem comentat, qui vulgui aportar, doncs tingui temps de negociar o... Nosaltres el que volem és això, és tenir la informació en certa anticipació, al igual que ens donen la informació del ple amb uns 12-14 dies d'antelació i la podem mirar amb tranquil·litat, doncs aquesta informació sobre el que seran els pressupostos també els volem tenir amb antelació per poder fer una bona valoració i també argumentar el per què sí, el per què no, el per què abstenció. Nosaltres també recordem que nosaltres no hem aprovat cap pressupost de cap equip de govern d'aquesta legislatura i de l'anterior, evidentment perquè no és la nostra gestió municipal, val? Vull dir, perquè ser per manera de tenir la visió de la ciutat, però que sí que volem argumentar en el cas de que si és una abstenció o és un no, per què aquest motiu? I volem argumentar amb arguments i amb un bon anàlisi de la documentació que ens ha donat.
Per tant, a dia d'avui, 3 de febrer, entenc que no teniu cap tipus d'informació respecte al pressupost d'aquest 2025.
No, a dia d'avui no en tenim cap informació.
Molt bé, feies referència abans al carrer Cervantes. No sé si saps com va anar la trobada. Aquí la Paera ens va explicar doncs, que els veïns, per resumir-ho, troben excessiu el cost del carrer, uns 600.000 euros, gairebé la meitat, gairebé el doble, perdó, del que s'havia pressupostat l'any 2019, si no recordo malament.
Sí.
Els veïns deia això, troben excessiu el cost, sí que van fer propostes doncs, per intentar abaratir aquest pressupost i pel que fa a la paeria, no sé si en tens coneixement, es va proposar doncs, que en comptes de pagar el 10% de l'obra doncs, podria arribar a pagar el 25% la paeria i el 75% els veïns.
Sí, vaig ser present.
Tenies coneixement d'això?
Per acompanyar un familiar que està afectat. I sí, bueno, clar, es va presentar un carrer molt bonic, però com una mica era un projecte com de màxims. Creiem que és el carrer s'ha d'arranjar. Evidentment, les persones per ser primera urbanització hauran d'assumir els costos, però també creiem que es pot reduir aquest projecte amb un projecte molt més senzill, amb uns mínims que hagin d'estar, i també que això impliqui doncs, que no hi hagi una gran aportació per part de les persones, perquè persones que bueno, són tot gent treballadora i evidentment doncs, avui en dia, com ja sabeu, la gent no tenim uns sous massa alts per poder anar... Bueno, hi ha gent que ha de pagar molts diners d'aquest carrer. Però, clar, evidentment va per el metre de façana, pel coeficient que tinguis com a casa, com a pis... I no, si això sí que s'agraeix la voluntat d'aportar aquest 25% en comptes d'un 10, que és el que marca la llei.
Correcte.
Un mínim, la llei diu que un mínim. Tu pots portar...
Que almenys el 10%.
Almenys
sí.
El 10%. Si vols aportar
corre
més...
Corre a càrrec de l'administració.
També no estàs... Ho pots fer, és com si vols aportar un 50, com si vols aportar un 90.
El que s'ha fet habitualment és, quan és una primera organització que va l'aguer, almenys el 90% el paguen els veïns i el 10% l'Ajuntament.
Bé, intentem, bueno, jo crec que sí que es va recollir les propostes dels veïns, la sensació i percepció que tinc és que sí, que hi ha interès en poder tenir en compte la seva paraula i espero que així s'apliqui.
Mm-hmm. Molt bé, hem repassat els punts més destacats de la sessió plenària. Sí, falten les mocions, exacte, ara t'anava a dir. Les mocions, una d'elles la va presentar Esquerra Republicana, l'altra també era proposta d'Esquerra, però es va acabar convertint en una declaració institucional. La primera doncs, es va aprovar per unanimitat, com dèiem, una moció d'Esquerra en suport a la Bressola i en defensa del català, Mari Carme.
Sí, nosaltres vam estar d'acord des d'un primer moment que el grup municipal d'Esquerra va portar les dues mocions.
Correcte, sí, es van debatre un caràcter d'urgència, tot plegat.
Sí, sí. Nosaltres vam dir que donàvem totalment suport, que ens semblava bé els textos i els acords. Tots d'acord respecte a la defensa dels ajuntaments de la Catalunya Nord per utilitzar el català als seus plens municipals, a la vegada aquesta unanimitat i no representar cap... simplement ser això un recolzament, doncs vam acordar que fos, en comptes d'una moció, una declaració institucional. Des del grup de la CUP sempre defendrem el català tant a tots els països catalans, sigui tant a Catalunya com a Catalunya Nord, com als països, al País Valencià. Nosaltres trobem molt lamentable aquesta prohibició de l'ús preferent del català als plens, perquè creiem que és una vulneració dels drets lingüístics i una mostra més de l'actitud centralista que té l'estat francès i que continua ignorant amb una llengua que té, doncs això, que té la part d'aquesta població que viu en aquesta zona i que després, que és una regió o que les altres regions després catalans, on sempre hi ha hagut una relegació de la nostra llengua, i ens sobta això, no?, que hi hagi aquesta contradicció de principis de la democràcia i d'igualtat que tant promou l'estat francès. I respecte a la Bressola, doncs, evidentment, nosaltres totalment a favor de poder recolzar-la. Creiem que el seu projecte és superimportant a la Catalunya del Nord, és un projecte d'inversió lingüística. Aquestes escoles juguen un paper molt essencial en preservar i revitalitzar el català en aquest territori, i que la Bressola és un exemple de resistència col·lectiva i popular que demostra com un poble pot fer front i pot ajudar a aquesta diversitat cultural i lingüística, i això, i de defensar els drets de les famílies a escollir l'idioma que volen que els seus fills estudiïn. I en aquest cas recriminar l'actitud de l'Ajuntament de Perpinyà en utilitzar el seu poder administratiu i econòmic per de no donar aquesta subvenció, aquests diners, per poder mantenir el català dins de la seva ciutat. I nosaltres molt contents de que Balaguer se faci soci dels Amics de la Bressola i que amb aquests 1.000 euros doncs puguem contribuir al seu finançament, i esperem que hi hagi una reversió d'aquesta situació i puguin tenir tota l'ajuda institucional que abans tenien.
Molt bé, es va llegir, també ho dèiem, una declaració institucional en defensa dels ajuntaments de la Catalunya Nord denunciats per l'ús del català als plens municipals.
Sí, és el que he comentat, que és molt lamentable de que no es pugui utilitzar el català, i si vols utilitzar el català, tant a nivell escrit com parlat, perquè estem parlant també de que cap document oficial dels ajuntaments pot estar redactat en català, ha d'estar redactat en francès, i les intervencions als plens, doncs, si primer fas en francès i després en català, sí que t'ho agafen. És molt lleig. El català no és una llengua de segona. El català ja a Catalunya Nord és una llengua de primera, i és la llengua materna i la llengua d'aquella zona, i s'ha de respectar i se la dedica amb valor. I me sembla molt malament la decisió de l'estat francès d'arraconar-la, d'ignorar-la, i molt valents aquests 5 darrers municipis que, tot i així, tot i que els hi hagin, doncs, portat a judici, s'han mantingut ferms, i esperem que es puguin a estaments superiors jurídics de França, que no tinguin que arribar a l'estament jurídic superior europeu, puguin donar-los la raó perquè la tenen.
Molt bé, Mari Carme, doncs hem repassat els punts més destacats de la sessió plenària, també l'apartat de decrets i precs i preguntes. Anem a un altre tema, aquest conflicte laboral aquí a la paeria de Balaguer. També l'apartat de precs i preguntes al respecte, hi va dir la seva el grup de Junts, també des d'Esquerra s'hi van pronunciar, i un cop acabat oficialment el ple, doncs es va donar la paraula als representants del comitè d'empresa de la paeria, que doncs van assistir al ple del passat dijous. De fet, doncs, una part dels treballadors de la paeria van assistir a la sessió plenària expressant novament el seu malestar amb la gestió política que l'actual equip de govern està fent en matèria de recursos humans. Des de la CUP aquell dia, Mari Carme, no us vau pronunciar al respecte, però sí que m'agradaria avui que diguessis una mica el teu pare, la teva opinió, o la de la CUP al respecte d'aquest conflicte, Mari Carme.
Sí que aquell ple ens vam manifestar de lo que pensem, sí que hem estat parlant de amb algun membre del comitè d'empresa, i la nostra opinió és que nosaltres creiem que els acords s'han de complir. I més quan hi ha un estament superior que diu que aquest decret que vas imposar doncs s'havia d'aixecar. Nosaltres creiem que...
De fet, es va acabar aixecant la suspensió, eh?
Sí, la suspensió, exacte.
Tot i que després hi ha hagut un altre revés, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, jo crec que si hi ha un estament superior que està dient que has d'aixecar aquest decret, el que hauries de fer...
Parles de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, eh?
Sí, parlo de la Comissió Jurídica Assessora, aquest famós informe que va arribar el dia 23 a mans dels grups municipals, una hora, 45 minuts abans del ple. Aquest, sí, parlo d'aquest. Creiem que el que crec és que el que s'hauria de fer és ja tancar el calendari laboral de 2025. Si s'ha de passar pel ple, nosaltres, com a CUP, votarem a favor d'aquest calendari, i respecte al calendari laboral de 2024, que és l'altra segona part, doncs creiem que el que s'hauria de fer és intentar arribar a un consens, un guanyar-guanyar per part de les dues parts i tancar el tema. I fer les coses bé a partir d'ara. Sí que és veritat que hi ha anteriors equips de govern que han anat fent, potser de no de la millor manera, però ara que ells manifesten que tenen tant interès en poder ficar les coses al dia i segons la legalitat, doncs que el més assenyat després d'aquestes tires i afluixes que hi ha hagut, doncs que ja que hi ha aquest dictamen de la Comissió Jurídica Assessora que va arribar el dia 23, perdó, no, va arribar el dia 19, perdó, de desembre, doncs que finalment, doncs que tal qual van votar, que s'apliqui i intentar arribar a un consens. Nosaltres vam trobar molt encertada la exposició del senyor Marsolanes, que va explicar molt bé i amb molt bones connotacions tot el que ha passat, i creiem que tots els grups municipals de la posició pensen com ell. I crec que el senyor Cienfuegos no va acabar de donar unes bones respostes. El senyor Marsolanes li va preguntar una sèrie de preguntes. El senyor Cienfuegos van acabar parlant de temes que dels quals no li ha preguntat al senyor Solanes. Que no diem que no hi hagi voluntat per millorar coses per part del PAE de règim intern, però crec que el que han de fer és tenir un camí més de seny, de calma, de tancar les coses ja, en benefici de la plantilla i en benefici també d'ells. Crec que a la, bueno, nosaltres també, com a grups de la posició, també hem rebut les informacions una mica, diguem, justetes, perquè ens vam assabentar també per premsa de que s'exponia el decret, d'acord? Ens hem assabentat per premsa i mitjans locals que un cop aixecat aquest decret de suspensió de l'horari laboral del calendari laboral de 2024, operaven i demanaven assessorament jurídic, i després també doncs, les declaracions que hem vist aquests dies a la premsa, com el titular del Segre, on textualment cito i llegeixo el que fica el
aquest diari.
Titular, aquest diari, sí. La plantilla de la parella de Balaguer exigeix que haurà 70 hores més del 2024. No, així no és. No estan exigint. Estan comentant de que volen arribar a un acord per a veure què es fan aquestes hores. Si s'han de cobrar, si s'han de retornar amb dies personals, vull dir, hi ha una negociació. No s'està exigint. Han fet 70 hores més de més. La plantilla, per tant, està dient com més tornes. No estan exigint que s'estiguin pagant. Que, bueno, que nosaltres, com a grup municipal, tot és suport al comitè d'empresa i esperem que les coses es facin amb calma, que hi hagi això, pues, que acceptin els dictàmens de les comissions superiors, i que potser no cal anar a buscar un assessorament per a veure qui me dona la raó a mi. Vull dir que potser que ja el que toca és tancar, aprovar el calendari de 2025 i respecte al 2024 intentar arribar a un acord on totes les dues parts estiguin contentes i hi hagi satisfacció i començar a treballar per acabar la RLT i per poder donar pas al nou conveni, que són també feines que també són necessàries que es realitzin.
sembla ser que ara el desacord està en, les, en la manera com es comptabilitzen aquestes hores sí. De més. Mari Carme, la Paeria ho vol d'una manera, el comitè d'empresa d'una altra. Segons la Paeria, els òrgans de fiscalització doncs, diuen que no es van comptar bé les del 2024. No sí. sé si tenies coneixement d'això, sí.
Nosaltres, bueno, vam tenir coneixement a partir de la notícia que va sortir a Ràdio Balaguer, on vau... Va sortir la notícia, crec que no va ser...
El dilluns hi va haver una assemblea de treballadors, sí, el passat dilluns, avui fa 8 dies...
La... Sí, exacte. Va haver, sí,
va I dijous també, recordem, hi va haver una aturada de 10 minuts al migdia, exacte. També, per part de la, sí, 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 de la sí. plantilla. Nosaltres... Sí, ens hem anat fent ressò de tot plegat.
Sí, sí, nosaltres ho sabem tot arrel de les publicacions que hi ha als mitjans locals i després, una hora abans del ple sí que ens van convocar.
Ara t'anava a dir, es va dir el dia del ple que us havien convocat a una reunió sí. Sí, el dia abans, eh?
Sí, volíem, bueno, topic, suposo que en sortir la notícia de que els treballadors estaven disconformes amb aquesta nova aturada i que volien fer, bueno, això, l'aturada dels 10 minuts, la sala presencial al ple, doncs es van, volien convocar el mateix dia dimarts a una reunió que al final va acabar sent el dimecres, una hora abans del ple, on es van explicar doncs, com està la situació. D'acord? Vull dir, nosaltres hem tingut la informació sempre una mica justeta en aquest assumpte. I el que si van, per la meva percepció a la reunió, tant per part nostra com per part dels grups, és la voluntat que es va comentar que lo que he dit abans, que el que haurien de fer és acceptar l'horari ja del 2025, s'ha de passar pel ple, jo crec que no hi haurà cap problema perquè tots els grups ho votarem a favor i després hem tancat d'una manera consensuada i el tema del 2024 i ja deixar-ho tot tancat d'una vegada perquè és ara un informe d'una cosa, un informe d'una altra, també hi ha un informe que està equivocat, vull dir, tothom hem fet coses malament, només intentar doncs, buscar una solució on tothom estigui content i satisfactori i tancar el tema allà.
Molt bé, Mari Carme. Doncs no sé si vols afegir res més. Manquen ara 12 minuts pràcticament per les 10 del matí. Vols afegir alguna altra cosa?
No, per la meva part, res més. Agraï-vos sempre donar-nos el teu en aquesta casa.
Només faltaria. Mari Carme, doncs agraïm a la Mari Carme, paera de la CUP, haver participat en el primer Actualitat Plural d'aquesta setmana aquí a Ràdio Balaguer. Gràcies, bon dia i fins la propera.
Bon dia a tothom.
Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.